Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Pedro Sánchez ha ressuscitat aquest matí el lema de l'any 2003 de No a la guerra, com a resposta ara a Donald Trump, que ahir va amenaçar de tallar tota relació comercial entre els Estats Units i Espanya. Una resposta que ha irritat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que li retreu que posi en perill les relacions amb Washington per interessos electorals, diu Feijóo. També ens hem fixat en les benzineres, on la guerra ja fa pujar 6 cèntims el preu tant del gasoil com de la gasolina de mitjana. Una tendència que anirà a més perquè el preu del petroli es continua encarint en aquest cinquè dia de guerra. I els esports hem analitzat la que podríem anomenar dolça eliminació del Barça i a la Copa. No hi va haver remuntada contra l'Atlètic de Madrid, però l'equip va donar una gran imatge, va fregar la proesa amb un 3-0, que això sí, va ser insuficient per aixugar l'avantatge de 4 gols que els de Simeone portaven del partit d'anada. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el Pentàgon treu pit i diu que estan guanyant la guerra a l'Iran. El secretari de la guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha exemplificat el que qualifica de superioritat militar nord-americana, informant que han enfonsat un vaixell iranià en aigües internacionals prop de Sri Lanka, amb el primer atac amb un torpede des d'un submarí des de la Segona Guerra Mundial. Ampliem aquesta informació des de Washington. Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els Estats Units presumeixen d'estar guanyant aquesta guerra i d'haver assolit uns resultats increïbles en només 4 dies. El secretari de guerra, Pete Hegseth, ha remarcat que tenen la batalla aèria i també la naval dominades. Al mar, el cap del Pentàgon assegura haver enfonsat fins a 20 embarcacions iranianes i fins i tot un submarí a l'oceà Índic amb total precisió. Amb un sol torpede en van tenir prou.
Yesterday, ahir a l'oceà Índic, un submarí nord-americà va enfonsar un vaixell de guerra iranià que pensava que estava segur en aigües internacionals. El vam enfonsar amb un torpede. Va ser una mort silenciosa. El primer vaixell enemic enfonsat amb un torpede des de la Segona Guerra Mundial.
Sri Lanka, per cert, ha parlat de 80 morts com a mínim per aquesta operació. Hegseth també ha subratllat que l'Iran mai tindrà una bomba atòmica gràcies a l'operació Fúria Èpica i també ha assegurat que els consta que l'Iran tenia la intenció de matar Donald Trump. Per la seva part, el general Dan Kane, al capdavant de l'operació, ha afirmat que s'han eliminat les capacitats balístiques de l'Iran.
Gràcies, Oriol. Afegim que el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, està d'alguna manera responent a aquesta informació amb què hem obert el Catalunya migdia, amb aquest no a la guerra de Pedro Sánchez, i parla de frustració. És la paraula que fa servir. Diu: la frustració del president Donald Trump contra el govern espanyol està justificada perquè diu que va ser inacceptable durant el cap de setmana que els espanyols es mostressin tan poc cooperatius amb l'ús de les bases militars que hi ha a Espanya i que els Estats Units de manera habitual han anat fent servir, però que en aquest cas no han rebut l'autorització. De seguida que puguem, us ampliarem aquesta informació. Mentrestant, el Tribunal Suprem jutjarà el dia 7 d'abril l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García per la suposada compra irregular de mascaretes i el cobrament de comissions il·legals durant la pandèmia. Seuran al banc dels acusats juntament amb l'empresari Víctor Hidaldama, conegut com l'aconseguidor de la trama. Estan acusats de suborn, malversació, tràfic d'influències, de pertany a organització criminal i d'aprofitar-se d'informació privilegiada. Han absolt els dos activistes de Greenpeace acusats d'embestir una embarcació de la Guàrdia Urbana i deixar malferits i amb seqüeles 3 agents policials en un incident el juny del 2021 al litoral de la ciutat de Barcelona. La sentència absolutòria considera que no s'ha acreditat el relat policial i retreu als membres de la Guàrdia Urbana un excés de zel a la intervenció que van fer per evitar una protesta dels ecologistes contra la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte que es feia a l'hotel Vela de la capital catalana. La fiscalia, recordem-ho, demanava 5 anys de presó per aquests activistes. I a Extremadura, la crisi de relacions entre el PP i Vox ha acabat amb un no a la investidura de la candidata popular Maria Guardiola. Aquesta negativa activa el rellotge per una repetició electoral. Atenció, si els propers 2 mesos el PP i l'extrema dreta no arriben a un acord, serien les terceres eleccions en 3 anys. El cap de files de Vox a Extremadura, que per cert es diu Òscar Fernández, demana al PP un gir en les seves polítiques.
La pregunta es para qué. ¿Para qué nos pide el Partido Popular nuestro apoyo? Esa es la pregunta, y no hay otra. Si la respuesta es para hacer exactamente lo mismo que en los últimos 3 años, nuestra respuesta es no. No, un no rotundo.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb l'Oriol March, subdirector del Nació. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda. Encantat parlant a l'estudi. Què deies? Què estaves preguntant?
No. Parlàvem de gent que es diu com tu.
Sí, el cap de files de Vox Extremadura es diu Òscar Fernández. L'alcalde de Cabrera de Mar, al Maresme, és també Òscar Fernández.
Dos llocs meravellosos, tant Cabrera com Extremadura.
Sí, fantàstics. I hi havia un entrenador de futbol de València, si no m'equivoco, que també es deia Òscar Fernández.
Jo em vaig casar...
Entre molta altra gent, vull dir que Òscar Fernández no és un nom molt original.
Que jo em vaig casar al teu poble.
Què vol dir el meu poble? Quin?
A Cabrera.
No hi tinc res a veure amb Cabrera. Bueno. Però, escolta'm, fantàstic. Un poble magnífic, Joan Bota, que se sent de Cabrera, per tant, escolta'm, perfecte. A veure, el primer tema, ja sabeu, des de fora. Veiem el Santi Villas, que és tan obedient que fa estona que mira com volem dir puc parlar, bona
tarda. Claro, és que jo tinc moltes coses a dir, i a més avui m'ha tocat davant de la gerra d'aigua, mare de Déu, quin plano. No, és que molt fort, Això, quan esteu a l'estudi nou i feu tot això en vídeo, això ho veu Vull dir, a veure si fareu un estudi com si fos una nau espacial i la gerra sigui aquesta de l'Ikea ronyosa.
Mira, diré una cosa, la setmana...
Bueno, no perquè sigui de l'Ikea, vull dir, perquè és una marca molt bona, comercialment, activa, però vull dir, està ja la pobra, se li ha de passar una aigua i un allò, com es diu, allò de netejar els vidres? Cristal Sol.
Es home, diu, ja que és de l'IKEA, es diu Gerra Warrensen, de Warrensen.
Ja hi som.
Bueno, ja no, és de l'IKEA, les coses molt maques, però vull dir, quan feu aquests estudis que els fareu moderníssims, si això és plàstic, a més...
Molt clar, sí.
Mare de Déu,
l'aigua porta... No. Deixa'm acabar els comentaris.
Ha de ser de vidre sostenible, d'osmosi, vull dir, no ho sé.
Sí, ja. Manera, dic que la setmana passada, que també va ser un comentari de quan anem als nous estudis, hi va haver un oient que va enviar una... Anava a dir queixa i no era una queixa, era una pregunta al Servei d'Atenció a l'Audiència de Catalunya Ràdio.
També hi ha aquí, amb mi.
No.
També, per exemple, tot ho porta la Mari Pau, que és amiga meva.
També,
o...
sí, la Mari Pau.
O sigui, és la Mari Pau, la copa d'això.
És una de les que hi porta,
sí.
No, però era... Vosaltres també fareu com totes les altres ràdios i ho fareu tot per televisió. Una cosa és la televisió i una altra cosa és la ràdio. Jo escolto la ràdio mentre feinejo al jardí, deia l'oient, mentre cuino, mentre vaig en cotxe, i no vull que ho feu per televisió. I que, per tant, prou hi ha de radiovisual.
Bueno,
un oient que va enviar-ho.
I què heu contestat?
Que a Catalunya Ràdio hi ha instal·lacions que estan preparades per fer, efectivament, programes de ràdio que s'emeten també a través de xarxes o a través de YouTube, però que n'hi ha molts altres estudis que no estan preparats perquè estan pensats per fer ràdio. I que, igualment, encara que fem alguns clips per utilitzar xarxes socials, nosaltres el que fem és ràdio, perquè Catalunya es fa a TV3, no es fa aquí.
I l'alcalde de Cabrera, el Santi, i la resta, què farem?
Què vol dir que fareu?
Que sortirem per la tele.
No.
Sí, home, bueno, el teu programa jo crec que el retransmetran, no?, quan el faci.
No,
tot és pel puro reel, ja ho hem dit,
no
això.
Sé.
Sí, home,
no
sé, sí. Sí. No, bueno, això tu has de mirar-ho per contracte, diguéssim. Perquè, també et dic una cosa, vull dir, ara tu estàs aquí, t'han contractat per fer un programa a Catalunya Ràdio al migdia, es diu Catalunya Migdia.
Molt bé, per exemple.
Has millorat molt.
No, perquè ens han recordat el nom tant del programa com del presentador.
Claro, vull dir, i aleshores tu, pel mateix preu, has de fer el programa a la ràdio Catalunya Migdia. Pel mateix preu l'has de fer per internet. Després has de fer un vídeo per YouTube. Després et persegueix un noi o una noia dient, fent-te tres preguntes de a qui mataries, a qui et follaries, no sé què. Bueno, merdes aquí. Ja m'entens.
Però això és veritat, Santi.
Merdes d'aquestes. El... Si estàs treballant per sis coses a la vegada, quan en cobraves una. Això sí, també és una cosa...
Benvingut al món del periodisme.
Ara quan vagis allò de la corpo, allà baix, allà al Parlament, allò que feu...
Sí.
Pues ho expliques, digues que t'ho dic jo.
Ja ho explicaré.
Si no,
de part de Santi Villas, que diu això.
No, però això és el resum perfecte de la professió.
I és que encara no s'ha tocat a nosaltres, perquè qualsevol dia ens diran, digue'm tres coses d'Òscar Fernández. Tal, pum, i fa...
No, perquè jo no sóc famós i, per tant, de mi no et preguntarà. No,
bueno, però que no siguis famós no vol dir que no t'hi vulguin
fer. És més famós tu que jo.
Home, i tant.
I premiat. Home, i tant, i multipremiat.
Multipremiat, sí.
Ara això pot ser.
Sí.
Ara, vull dir, ara no et puc dir que no.
No, jo ho assumeixo, i a més ho reconec, sense problemes. No em cauen els anells.
No, és que no. Vull dir...
Però tu ni ets alcalde de Cabrera, ni ets vicepresidenta de la Junta, ni ets de Vox, fixa't les coses que no.
Jo ara, de moment, ara ja no ho veig.
No, jo no. Gent que es diu com jo.
Bueno, què he de fer? És que anava a dir una cosa i se m'ha anat al cap.
Ai.
Bueno, primera, que la gerra aquesta fora ja.
Ja estem, vinga.
No, això ja, mira, treu ja, deixem-ho cap a la quinta. els gots de paper que no tenen res a veure, vull dir, que a veure de què és això, de la marca de l'aigua, vinga, home, per favor, de l'empresa...
Perquè deu anar amb l'ampolla.
Allò de la Núria Roca és això, no? Sí.
De la Núria Roca.
Això anunciava la Núria Roca.
Ah, no sé.
Però, home, imagina't, anava allà, vull dir que tenia garrafes a casa, ella, una màquina de garrafes, tu t'ho creus, això? Però vinga, home, allà. Bueno,
jo guardo.
Quan fa ja fet? Ja ha fet 10 minuts.
Mira, bueno, no, entre el Bota i jo t'anem fent 6,
entre el Bota i jo...
No, entre el Bota i jo.
Ah, doncs tres. Sí, bueno, doncs n'he fet 4 i encara no he dit res.
Molt bé, vinga. Té mèrit, eh?
No està mal, eh? Vull dir-te, jo
però crec que... Però avui tenies un tema i ja m'has preparat.
Jo crec que m'acabaran contractant aquí a
igual
Catalunya sí. Ràdio.
Igual acabaràs fent tu la segona hora sencera i jo i vos podré anar a dinar com les persones, que sempre menjo un tàper davant de l'ordinador perquè no tinc temps. Mira, fas bueno, tu tota la segona hora i jo dinaré a les 3.
Això, tu també dines davant de l'ordinador.
Si a les dues començo el programa, com vols que dini?
Doncs pues menja, va.
La francesa.
Bueno, ja dino aquella hora, però dino davant de l'ordinador.
Davant de l'ordinador.
Home, estem acabant de preparar el programa.
Tu, vull dir, però...
Però a veure, és que si tens un programa a les dues, Santi, què va fer?
Però, home, ell és l'estrella.
No. No.
És treballador.
És un amo, poc amo.
La demostració no. Que no
és un amo, poc amo.
Home, jo l'altre dia, que me va entrar l'equip a treballar, els hi vaig dir, a veure, per favor... Que... Bueno, hi ha gent que parla castellà. Bueno, vaig a parlar català, no està la cosa ara conversat. Vull dir, cuidado.
Sí, tu especialment.
Exacte, cuidado, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Que
fem-ho fi.
Fem-ho fi, que
acabarà cada... simpatitzant.
Que caurà el pèl i ja sabeu que cada pèl meu són 3 euros. Saps què vol dir? Sí, no. L'altre dia els hi vaig dir als meus empleats, i vaig dir, escolta, com que demà ve l'equip, quan entri jo, us importaria algú agafar un cistellet amb pètals de rosa i tirar-los al meu pas?
Ah, i ho van fer?
Sí.
Sí, molt bé. Molt
eren,
bé.
Eren de paper,
no.
Vull dir, no ho van fer en rosa natural, això em va ser malament. Però sí, i ja els vaig demanar coses així.
Jo no ho faré, això, hosti.
Has de fer coses d'aquestes.
No demanaré això.
Acabaràs d'anar treballant túnica.
Has de fer coses d'aquestes...
Tinc aquí un consell professional que es queixarà
bueno,
si demano aquestes coses, home.
No, però de repent després portes una tarta per un treballador. Ah, ni la felicitat. I fas
no, jo més aviat extorqueixo els treballadors perquè em portin pastetes. Això sí que
per
ho faig.
Exemple,
això ho faig.
Però tu has de fer alguna cosa, de repent
has
de fer...
Però les comparteixo.
Va,
no
sí, home.
Sol.
Bueno, vull dir, tu no ets com si de repent arriba una marca de biquinis, t'enviessis biquinis i te'ls quedes tots.
No.
Es reparteixes entre la... Clar, però és que això s'ha de fer. Has de fer una tal i una qual.
Per què li han d'enviar amb ell biquinis, no ho entenc.
Bueno, amb ell no, però de repent, jo què sé, doncs li envien una capsa de botifarres de, no sé, del Perol.
Biquinis de menjar.
Bueno, biquinis de biquinis. Sí, bueno, banyadors. Mixos, ja. Però jo què sé, doncs ell és una estrella de Catalunya Ràdio. Vull dir ara amb ell, ara perquè... No, però imagina't que a l'estiu l'agafen, per exemple, a Pals, amb banyador. Ara ja, perquè ja no surt, però hagués pogut sortir el tot i més, no? Allò de lectura. Vull dir, allà... Clar, tot això és negoci.
Escolta'm, l'Eli Sort m'avisa que tens molts talls
sí.
De veu i que bueno. Has preparat molt la dèria i que estàs fent la prèvia
bueno,
i no centres
jo,
el tema.
No, últimament no confio gens en mi, saps?
Confia.
Ni en la meva secció ni res. I aleshores pues, intento allargar-ho,
no, fins vinga.
Que s'acabi el temps.
Quin tema tens? Va, a veure, quin tema tens?
Avui volia parlar d'un personatge que és el personatge de la setmana, que es diu Ofèlia. Tu la coneixes?
Mira, quan m'han dit el nom, no.
No.
Quan m'han dit qui era, llavors sí.
Però
no,
la
no coneixes, el nom,
la
però
coneixes
sí.
Per l'actualitat o la coneixes perquè veies
no,
Master
no.
Celebrity?
No, no, per aquesta setmana. Pel que li ha passat aquesta setmana, aquests dies.
Perquè tu saps perfectament que estem en un món on la gent no vol que l'etiquetin. Pues aquesta pobra noia és Ofèlia, Masterchef 9.
Sí, sí, el Joan no sap qui és.
No, pues Ofèlia no. És una noia que va participar a Masterchef 9, que ja allà apuntava, diguéssim, al bon programa de cuina, que li faltava un bull, diguéssim. I ara, la setmana passada, el diumenge, estava a Dubai, perquè hi ha molta gent a Dubai.
Clar,
jo, de repent, me va començar a aparèixer... I jo deia, però aquest què fot, a Dubai?
Vora 6.000 catalans té el govern localitzats.
Sí, ah, bueno, jo en aquests no els hagués conegut.
No només a Dubai, a tota la zona
no,
del golf.
Jo dic a Dubai. Vull dir, a Dubai, per exemple, hi ha una noia d'aquelles que ara és criptomoneda o no sé què, que és una noia que se'n va anar d'aquí perquè a Dubai fa no sé què de YouTube des de Dubai i tot el dia va en biquini
i allà no paga impostos.
I tot el dia li dos els peus a la piscina. I després va acabar sent una d'aquelles de Coldo. Vull dir, una de les nòvies de Coldo. Vull dir-te que...
Quin bueno, horror.
Bueno, doncs pues allà està aquesta noia, com he dit que es deia?
Ofèlia.
Ofèlia.
Estàs atent, molt bé. Ofèlia. Bueno, doncs pues Ofèlia estava allà a Dubai, que se n'havia anat de cap de setmana, que ja em diràs tu, de cap de setmana a Dubai.
Setmana?
Home, jo no hi he anat mai, eh? Jo no hi he anat
jo de cap de setmana a Dubai ho trobo llarg. El viatge per anar i tornar.
És molt llarg.
Ho trobo llarg.
És que arribes i ja tens que tornar, no?
Exacte. O sigui... I total, allí que hi ha.
pisos.
Pisos i restaurants amb bambús grans. Sí. Amb allò de bambú gran, que et posen a la porta amb un bambú.
Jo tampoc.
No penso anar.
Jo tampoc.
Bueno, total, i aleshores a aquesta noia li va passar tot lo dels bombardejos i ella estava allà, la pobra, acollonida, perquè havia anat pues, de regocijo, diguéssim, i aleshores va enviar un vídeo que es va fer molt viral, l'han entrevistat a tots els programes, menys a Catalunya Migdia, de totes les cadenes, perquè va fer aquest vídeo que escoltareu ara.
O que la embajada me diese una solución o una respuesta desde el año que más impuestos habéis pagado. Venga, vamos a daros una respuestilla de lo que podemos hacer con vosotros y cuándo os vamos a sacar de un país que está siendo bombardeado.
Deja de pagar impuestos porque, como veis, no están sirviendo de nada.
O sigui, l'Ofèlia estava allà, van començar a veure els bombardejos aquestos, interceptacions d'aquestes, sí. I aleshores ella va gravar un vídeo que estava sola a Dubai, que havia vingut de viatge, i que ella volia marxar d'allà, que l'ambaixada no la trucava, o sigui, que ella trobava que ella, quan es compra el bitllet, l'ambaixada li ha d'enviar un mail a ella, no ho sé, i aleshores que ella no podia ser, que ella volia marxar d'allà i que, bueno, que no sabia per què la gent pagava impostos si a ella no la traien d'allà, que no pagués la gent impostos.
M'agrada molt aquest raonament de no pagueu impostos sí. Perquè no. A mi no m'han servit.
Exacte,
no,
però la banda és, habéis pagado muchos impuestos, sí, sí. Tu que sabràs.
Ja, clar.
Sí, sí. Vull dir, aquest any s'ha pagat muchos impuestos i llavors ella trobava que l'ambaixada no l'estava trucant amb ella per treure-la d'allà. De Marina Dubai estava allà. Bueno, a mi em diuen que em conviden a Marina Dubai, pues Marina d'Or.
Ah, m'explico. És més barat, tu, i estàs més a prop, vas a millor. Si
bueno,
si
jo vaig anar una vegada.
Jo no.
Jo una vegada vaig anar, però...
A Marina d'Or,
Però no a quedar-ne a veure.
No, a veure què era allò, no?
I de repente vaig, t'ho juro, vaig entrar a un hotel a l'estiu i a la recepció hi havia tres ossos polars mecànics com al Natura. D'aquell passe de baix de Barcelona, sí, que hi ha tres ossos que tot el dia que estan ja grocs, allà hi vas pensar, però a veure, però si això és un estiu d'estiu, que foten aquí tres ossos, però com tu de grans, eh? A la recepció els havies d'apartar perquè donessin la clau. No ho vaig entendre mai. Però bueno ja no vaig tornar més tampoc. Bueno, total, ja no me'n recordo de què va el tall, així que quan l'escolti, pues ja diré de què anava. Bueno, aquesta noia continua amb la seva polèmica amb el tema de Dubai i dels impostos. És que m'ho han explicat, no me'n recordo. No m'apunto.
Ah, a veure,
això.
Digo sin saber nada de la embajada española. No quiero politizar. Me mandáis vídeos del presidente con la bici por el monte mientras nuestros trenes descarrilan, nuestros médicos están saturados.
Que el presidente haga deporte me parece bien, pero no en un momento en el que tiene que estar ejerciendo de presidente. Que me da igual el ministro de Exteriores. Yo no sé ni quién es mi ministro de Exteriores. Yo no lo tengo por qué saber.
Ella vol que Pedro Sánchez la truqui amb ella, sí, sí.
No, ella
que deixi d'anar en bicicleta perquè m'han de trucar per treure'n de Dubai.
També havia publicat Pedro Sánchez allò que es fa, que posa una GoPro i diu, oi, estoy en el campo, i vas veient com una subjectiva de que va pel... D'això suposo que perquè sàpigues la gent que no té res al cor, que vull dir, el cardio el fa tranquil·lament. Vull dir, clar, tot són estratègies comunicatives, com tu bé sabràs, que has aixecat.
I ella no vol que el Napoleoncho se n'ocupi d'ella.
Ella vol que la treguin d'allà. Ella vol que la treguin d'allà. Aleshores,
que sigui Pedro Sánchez, no li serveix el Vares, perquè no sap qui és, el ministre d'Exteriors no sap qui és.
Si vol que hi vagi el Sánchez en persona, pràcticament.
Bueno, ella està allà a Marina Bay, com es diu, a Marina Dubai, està molt angoixada. Hi ha un altre tall que tampoc sé de què va, perquè no me'n recordo. Diu així que diners, què és això, diners de diners? Bueno, ara l'escoltarem, perquè és bo, el tall, ja t'ho dic.
Ayer me llamaron de la misma embajada. Y la verdad, si os metéis en las redes sociales de la embajada española, están actualizando constantemente. Creo que nuestro país lo está haciendo bien.
¿Veus?
Ahora me siento súper arropada por España.
Por España.
Final feliç,
una trucada,
eh?
Una trucada bé, li ha fet canviar l'opinió, eh?
Exacte. Sí, sí, bueno, una trucada a l'ambaixada...
Ja no descarrega l'estrena.
Ella ja es veu a parla, o d'on sigui.
Molt bé.
Però crec que la cosa després no acaba d'acabar del tot bé. Venga, més.
Me arrepiento de decir que nuestros impuestos están bien destinados. No, no me arrepiento. Yo feliz dejaría de pagar impuestos si el pueblo salva al pueblo.
¿Qué pueblo salva al pueblo?
Yo feliz de dejar de pagar impuestos si el pueblo salva al pueblo.
Bonica.
Masterchef 9,
Però un moment,
És que hem fet influencers de gent molt forta.
No, ojo,
Aquesta senyora finalment ha arribat a parla o encara està al Marina de Dubai?
Aquesta senyora està molt preocupada i aquest és l'últim tall. Perquè ella seguia... Ara suposo que ja ha vingut amb l'avió aquest que els han floretat a tots. Ella seguia encara allà i ja se li estava acabant la paciència i alguna cosa més.
Ep.
Quiero volver a casa. Llegué el viernes. ¿Sabes? Me da igual, aunque sea peligroso. Quiero volar. Me quiero ir de aquí. Y quiero estar con mi familia. No quiero estar sola en un país a miles de kilómetros. Yo ya estoy cansada. Se me está acabando el orfidal. ¿Eh? Mira que este es el gobierno, no es santo de mi devoción. Y he tenido teléfono, contacto con la embajada, pero es que no te dan solución. Entonces, vale, el primer día no tienes queja. El segundo tal. Hoy ya me empieza a apetecer que me den una solución.
¿Eh? O una caixa d'orfidal, és l'altra opció.
Exacte, que se li està acabant.
Se li està acabant.
Allí on ho entenia, sí, Dubai. Però, claro, tu puc anar a la farmàcia
Santi, si haguessis començat pel final, ho haguéssim pogut entendre tot.
Bueno, però és que jo havia d'allargar una mica. Jo he de fer una secció llarga.
Però l'orfidal és terriblement addictiu i té segones conseqüències i terceres i quartes i quintes i sextes.
I segons amb què el barreges,
o sigui,
hi ha cada una que s'ha quedat a la banyera.
I entenem que és una persona enganxada a l'orfidal, a partir d'aquí tot s'entén millor.
Bueno,
sobre això de que deia l'Alice, hem fet influencers a segons qui, hi ha molts que hi ha també algun que ha penjat un vídeo dient que fort han bombardejat la ciutat de Dubai on jo hi vaig estar fa 2 anys. Sí, sí. Em podia haver tocat a mi. I dius, bueno, escolti, fa 2 anys, vull dir, clar, tots hem estat en algun lloc en què 2 anys després han passat desgràcies naturals i no hem pensat, sort, m'he lliurat de poc. Perquè, jo què sé, vaig estar a les Terres de l'Ebre i després, 2 mesos després, hi ha hagut uns aiguats.
Sí, però això, a les Terres de l'Ebre això la gent no ho faria. És a dir, has d'haver estat lluny, que sigui una mica exòtic,
que es noti,
que puguis posar la foto de tinc pasta.
Però, exacte. Què té d'exòtic Dubai?
Bàsicament és com un senyal de pasta.
Ve a ser com el polígon Gurnal, però amb els edificis més moderns, que ens entenguem.
Una mica, es fan moltes fotos des del balcó.
Pedro Sánchez ha generat una crisi política amb Estats Units. Jo no voldria tenir-ne ara una amb el govern de Dubai per les teves descripcions.
Ah, no.
La comparativa ha estat greu,
Entre el Gurnal i Dubai, jo no tinc dubtes, jo me'n vaig al Gurnal.
Bé, llavors, què t'ha semblat, Eufèlia?
No, molt bé. Jo no li posava nom. O sigui, quan m'han dit, vol parlar d'Ofèlia, dic, no sé qui és Ofèlia. I quan m'han dit, no, aquesta...
Has pensat que era la dona de Popeye, no? O no es deia així?
No, Olivia. Ofèlia era la secretària de Mortadelo i Filemón.
Ah, veus, ja ho deia, per un dibuix. Sí.
És un nom valencià. Referents que té, escolta'm, hi ha gent que té com a referents el Premi Nobel de Literatura i jo tinc el Mortadelo i Filemón.
O Rafa Mora. Que som
que és el teu, exacte. No, si està la cosa molt repartida en aquest programa, Aquest programa...
Toquem tot.
Vull dir, aquest programa és amplíssim, sobretot els dimecres. Jo els altres dies no ho sé, no l'he escoltat. Però els dimecres...
Convidarem a que vingui aquesta senyora...
Jo crec que l'hauries d'entrevistar.
No, és igual.
Jo crec que hauries de demanar... Ara vas allà baix...
Un cara a cara amb tu?
No. Jo crec que has de demanar una nit especial al 3CAT aquest, a TV3... Tu i Ofèlia, 2 cadires, la pantalla gran del plató 1, uns fondos...
Però duraria molt poc, perquè no crec que tingui molt de discurs.
No.
Vull dir, bueno, en 5 minuts ja en tindríem prou.
Pues un programeta per després de Polònia, com una entrevista al Lilla.
Però l'Òscar...
40 minutets.
Ja fa molt temps que ens coneixem, no som íntims, perquè ens veiem aquí, Però jo crec que és el periodista menys indicat per entrevistar gent d'aquest tipus, perquè els menysprea profundament.
Saps quin problema tinc? No dic que se'm nota la cara.
És que és això.
Se'm nota.
Però tu podria fer realitzador en escoles. Només veure...
Sí.
Molt bé, doncs jo faré la petició.
Bueno,
una nit temàtica.
Jo ara crec que aquesta setmana m'escoltaré les dèries dels altres, però jo crec que la meva no va enlloc.
No, però ha estat superbé avui, ha estat molt bé.
Sí,
perquè aquesta noia, el cas, les tonteries que diu, tal, està molt bé.
En evidència la gent que fa famosa.
Però tu creus?
Ha estat molt bé, Santi.
És que no hem generat cap debat ni res.
No, perquè no ens hem posat a entrar si el que diu aquesta noia és veritat o no, però no cal, perquè ja sabem que està bé pagar impostos i no cal donar aquí el Joan que se'ns
accedeix. No hem generat cap debat,
no ho esguerris. El que està bé pagar impostos, no ens hem ficat d'acord amb això. Jo no estic d'acord.
Per això, però ja ho hem donat per fet que està bé.
Jo, el López Alegre, està d'acord amb Ofèlia, que paguem massa impostos.
Totalment.
L'equip d'Ofèlia.
Sí, en el fons, és com l'Omar Montes, té la intel·ligència justa per passar el dia, però en té un mínim.
Bé. Aquest referent el coneixes?
Ben just. Ben just.
Jo sí, també, tu també.
Sí, home,
i també. I també, jo que sembla Oriol, també ho sé jo.
Que tots aquests editors de Catalunya Ràdio estan tancats aquí,
total.
Com si no passés res a fora.
Absolutament. Com no vas a saber qui és Omar Montes?
Home, per favor!
Amb els hits que ens ha donat.
És un senyor molt gran.
Home, per favor, ni que et dediquis a l'orfebreria, vull dir, només pels collars i pels rellotges i per tot el que se diria el cadeneo.
Un fenomen.
Després...
Pensa una cosa, tinc fills adolescents.
Ah, llavors.
Per tant, Omar Montes no només conec, sinó que sona fins tot a casa meva.
No això em fotis. Clar, i això ho saben a la Corpo?
Pues suposo que sí.
No n'he informat, segur.
No n'he informat, però ara ho acabo de dir-ho per la ràdio.
Ojo, eh?
Escolta, mira, ojo, eh? Hi estarem. Ja ho denunciaré. Ja t'he, tu,
una cosa són aquells de Gràcia, els arrels de Gràcia. I l'altre ja és Omar Montes, que és una altra cançó.
No, sí, fer una col·laboració amb Camela, ah, magnífica.
Molt bé. Jo aquí, ja és que jo pensava aquí que venia aquí una cosa com que dic, ai, no podré amb ells, perquè no, clar, estan molt... La...
Bueno, què fa?
No. Ara, mira, vaig a fer una cosa, que ja me n'he d'anar perquè has de dir que vas a publicitat. Sí, tornem de seguida allò, perfecte, i els això, temes del bé dia i tot això, i dona el tràmit. De totes les dèries que fan dilluns, dimarts, dijous i divendres, quina creus que m'hauria d'escoltar per aprendre una mica?
És que totes són molt diferents entre elles i amb la i respecte a la teva.
No he arribat a un consens?
No,
a
no,
mi cada... segur, però vull dir...
Us dono molta llibertat, us dono tota la llibertat. Sí, sí. Ja, jo no t'he dit mai com hauries d'anar. Cap a on hauries d'anar.
Bueno, és que menys mal, perquè vull dir, si m'arribes a dir, m'acomiades demà, vull dir, perquè no cada dia va d'una manera, això.
No, ja
vull
està, ja és això, és part de la teva, del teu encant.
Sí.
Bueno.
Molt bé.
Si és que sempre me'n vaig amb l'amnistia baixa, no va dir.
Fins aquí. Aquí és que aquest és el moment de deixar-ho. Ja
amb
l'autoestima baixa. No, molt bé.
Tranquil.
Santi Villas, gràcies. Fins la setmana que ve.
Adéu, avui t'ho fotut molt
llarg. D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Fem una pausa i, com diria el Santi Villas, de seguida parlem dels temes, de l'actualitat, del dia i de Donald Trump i aquestes coses, com ha dit ell.
Molt bé.
Catalunya migdia.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat. Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
Estàs tornant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millores.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que entens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Oriol Mar, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre. Després de terratrèmol Santi Villas, reprenem l'actualitat. Seguim pendent dels atacs. Israel ha fet una altra onada de bombardejos sobre l'Iran. En concret, diuen, contra objectius del govern de Teheran, que inclouen la seu presidencial. És la quarta nit que cauen bombes arreu del país, mentre l'Iran continua també responent amb míssils contra objectius nord-americans i israelians. Segons ha informat el comandament de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, el cos d'elit iranià n'han llançat 40. Israel, a més, ha continuat bombardejant el Líban i ha provocat una allau de desplaçats que fugen de les bombes al sud del país. Els Estats Units acaben de també anunciar que han enfonsat un submarí iranià en aigües de Sri Lanka. Per tant, demostrant, segons ells, el domini que tenen de la guerra naval. Però l'altra derivada de les últimes hores, molt espectacular, a més, és l'enfrontament entre Donald Trump i el govern espanyol, concretament Pedro Sánchez. El president espanyol ha recuperat el no a la guerra, responent així les amenaces del president nord-americà Donald Trump.
En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
No a la guerra, recuperat per Pedro Sánchez, que ningú no es pensi que alguna de les posicions han variat. Ara s'estan llevant als Estats Units, hi ha compareixences de membres de l'administració Trump, com dèiem, s'estava informant sobre els atacs a alguns vaixells militars iranians, i també ha comparegut Scott Bessent, que és el secretari del Tresor dels Estats Units. Li han preguntat sobre les relacions amb Espanya, i Scott Bessent ha acusat el govern espanyol d'haver posat en perill vides nord-americanes.
Qualsevol cosa que alenteixi la nostra capacitat de participar en aquesta guerra i tirar-la endavant de la manera més ràpida i eficaç posa en risc vides americanes. Els espanyols van posar en risc vides americanes.
En tot cas, el record de la guerra a l'Iraq del 2003, que també es va fer sense legalitat internacional, ha planat en el discurs de Pedro Sánchez d'aquest matí, contraposant-se així a la implicació del govern llavors de José María Aznar, que en aquell moment va formar part de l'anomenat trio de les Açores amb George Bush i amb Tony Blair, per tirar endavant una guerra que anys després es va saber que estava fonamentada en una mentida, i és que no hi havia armes de destrucció massiva per part de Saddam Hussein. Sánchez, doncs, torna a liderar la confrontació ideològica amb Donald Trump.
Desde España estamos en contra de este desastre. Porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles.
Un Pedro Sánchez que també a través de les xarxes socials ha tret pit del suport que ha rebut, ha explicat, amb trucades o missatges del president francès Emmanuel Macron i també dels líders europeus Ursula von der Leyen o Antonio Costa. En canvi, no tant del canceller alemany Friedrich Merz, que estava assegut al despatx oval al costat de Donald Trump en el moment que Donald Trump feia aquest atac contra Espanya. Avui, Merz ha volgut parlar de tot plegat i fent obviant que Espanya és un dels socis de la Unió Europea d'Alemanya i no va dir res de les amenaces que estava fent Donald Trump.
Estem intentant convèncer Espanya perquè s'acosti al 3% o al 3,5% que vam acordar a l'OTAN. I com va dir el president, és correcte, Espanya és l'única que no està disposada a acceptar-ho. I estem intentant convèncer els que això forma part de la nostra seguretat comuna, que tots hem de complir aquestes xifres. I això és un 3,5% per a l'exèrcit i un altre 1,5% per a la nostra infraestructura militar. Per tant, Espanya ha de complir això. Common
security. Després Merz sí que va canviar una mica la seva versió, posant-la una mica més del costat d'Espanya, però no gaire, i això no ha agradat al govern espanyol, que José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors, ha dit avui que havia enviat una carta i s'havia queixat al govern alemany per aquesta tebió de Friedrich Merz en la resposta. Les autoritats europees sí que han fet costat a Espanya. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Ahir la Comissió sí que va fer un comunicat després d'aquesta amenaça de Donald Trump a Espanya, però avui la Unió i alguns dels països membres han anat més enllà del comunicat, no?
Sí, sí, i tant, que han anat més enllà. Bàsicament, avui l'executiu comunitari el que ha fet és avisar que, si cal, passarà a l'acció i prendrà mesures per defensar els interessos comercials de la Unió Europea. Així és com Brussel·les respon a les escomeses de Donald Trump contra Espanya. De fet, el comissari europeu d'Indústria en una roda de premsa ha estat claríssim. Diu que en l'àmbit comercial les amenaces de Trump contra Espanya són, en el fons, una amenaça per als 27 països del club comunitari en el seu conjunt, perquè ha recordat que la política comercial es gestiona de forma comuna des de Brussel·les i, per tant, tot el que li passi a un país afecta a tot el bloc comunitari. A més, com deies, diversos líders europeus també s'han solidaritzat avui amb el govern espanyol, inclosa la presidenta de la Comissió, el president francès Sánchez, doncs, que avui sembla que comença a col·leccionar alguns suports europeus davant l'amenaça de Donald Trump de tallar relacions comercials amb Espanya.
Clar, el que passa és que tot això, Bruno, enterboleix encara més les relacions entre la Unió Europea i Estats Units, que no són ni de bon tros les que hi havia fa uns anys, especialment des de l'arribada de Donald Trump a la presidència.
Sí, el que està clar és que aquesta nova amenaça de Trump no ajuda gens a reconciliar unes relacions comercials que, com ja dius, ja estan tocades en un moment, a més, Òscar, en què el Parlament Europeu manté paralitzada l'aprovació de l'acord comercial signat aquest estiu entre Washington i Brussel·les. Un acord, no sé si el recordaràs, que van signar en un camp de golf, Escòcia, von der Leyen i Trump, un acord bastant favorable, per cert, als interessos nord-americans i que havia de servir aleshores per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però que han anat passant els mesos i els eurodiputats, de moment, es resisteixen a aprovar-lo perquè, precisament, no se'n refien gens de Donald Trump i ni de les seves anades i vingudes pel que fa als aranzels o pel que pugui fer, per la seva impredictibilitat, diguéssim. I l'amenaça d'ahir de tallar les relacions comercials amb Espanya, doncs, potser, doncs, poden reforçar la postura d'aquesta majoria de grups parlamentaris a l'Eurocambra que ara per ara estan en contra de tramitar aquest acord comercial amb els Estats Units.
Doncs aquesta és la posició des de Brussel·les amb Bruno Fortea. Bruno, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
No sé com ho veieu tot plegat, el que ha passat en aquestes últimes hores, posant a Pedro Sánchez al centre de l'actualitat internacional. De fet, ara mateix, una cosa que és probable que a ell no li desagradi.
Absolutament. No, el que és més sorprenent de tot en primer lloc és que aquesta posició de socialdemocràcia tèbia, europea, que va ser la majoritària el 2003 amb la invasió d'Iraq, ara sigui exclusiva de Pedro Sánchez, que és no sumar-se acríticament a un moviment inexplicable per part d'Estats Units i d'Israel. I, per tant, jo crec que el discurs d'aquest matí de Sánchez ha sigut molt bo, la veritat, i el que és molt sorprenent és que la resta de països sí que s'estiguin deixant emportar per aquesta onada, quan, a més, estem permetent que algú tiri pels aires el dret internacional i llavors, quan vingui a per Groenlàndia, no tinguem res on aferrar-nos, perquè el que hem fet és posar-nos al seu costat en absolutament tots els disparats mundials que està fent.
Jo tinc la mateixa percepció, crec que Sánchez, responent a la teva pregunta, Òscar, jo crec que li agrada formar part d'aquest teatre internacional de primer nivell, i amb ell a poder avui sortir en declaració institucional a la Moncloa i no a la guerra, i lligar amb el que va passar amb José María Aznar el 2003, quan s'asseu amb Bush, Blair i Durão Barroso. La gent sempre parla del trio de les Açores, però ja n'hi havia quatre. I Durão Barroso, que després va ser president de la Comissió Europea. Doncs això amb ell li permet diferenciar-se del PP del passat i li permet ser president d'una espècie d'encara no nata internacional antitrumpista. Em sembla que hi ha una reunió de líders progressistes a Barcelona a l'abril. Ell vol encapçalar això. Crec que ho hem d'interpretar també en clau de política interna. Crec que aquest no la guerra és un bon lema per presentar-se a les properes eleccions espanyoles i intentar quedar per davant del PP, malgrat que tothom sap que el PSOE no podrà continuar governant. I pel que fa al paper del canceller alemany, crec que és conèixer poc la història, perquè al final tu, quan vas posant la catifa als líders autoritaris, només fan que demanar més, sempre demanen més, i quan ja se'ls ha acabat tothom, només quedes tu, i quan quedes només tu, amb una Europa que Trump vol debilitada i en la Directiva de Seguretat Nacional així queda clar, perquè quan es treballa per un moviment de fer Europa gran una altra vegada, que és la declinació europea del que el moviment trumpista fa als Estats Units, doncs queda bastant clar que prefereix un altre tipus de governs. I és realment curiós com un dels principals socis de la Unió Europea, fundacional de la Unió Europea, amb la història que té, no li aturi els peus a algú que està atacant en directe un dels seus socis. Perquè tu t'ho creuràs o no, però la Unió Europea, Espanya, pinta alguna cosa. I si ets un país com Alemanya, en lloc de dir-li a Donald Trump, doncs sí, Espanya ho està fent malament, potser és dir, home, Espanya no només forma part de la Unió Europea, sinó que, noi, també forma part de l'OTAN, que tu la dirigeixes.
Bueno, jo estic agraït a Sánchez aquest dematí, perquè de cop i volta...
Això faré muntalla.
De cop i volta he tornat a tenir 34 anys. No? I per tant, el no a la guerra, que tothom diu que això li donarà un bon rèdit electoral, jo vull recordar
Ho vaig viure en primera persona perquè he tingut una altra vida obscura en el passat, que el resultat de les manifestacions massives del no a la guerra van acabar amb una victòria imprevista del PP a les eleccions autonòmiques i municipals d'aquell any 2003. Per tant, ull que un es cregui que el que passa al carrer és el que diuen les urnes. És evident que Sánchez avui ha fet una jugada a la que ell utilitza la política internacional en clau domèstica. Perquè, clar, fins als de les darreres setmanes teníem un Sánchez que era el marit de la seva dona, el germà del seu germà, el gendre del seu sogre i el jefe dels seus col·laboradors, tots ells en una situació judicial o penitenciària molt complicada. I de cop i volta, aquest personatge acorralat per tots els costats i en una situació realment molt, molt dèbil i molt complexa, es converteix en una espècie de John Lennon cantant Imagine a les escales de la Moncloa. Bé, com a jugada des d'un punt de vista de comunicació, està perfecte. Però, com a efectes, clar, primera, no té res a veure amb el 2003. En el 2003, efectivament, no hi havia armes de destrucció massiva. En aquest cas, el propi Iran ha acceptat d'aquella manera que hi haguessin inspeccions d'un pla d'enriquiment d'urani nuclear que sí, efectivament, existeix i que no posa en dubte el govern iraní. Per tant, no estem davant de la mateixa circumstància.
Això és mig. O sigui, això, no, té, no, molt, mig, sí, no, això té molts mateixos.
No oblidem una cosa, de Tel Aviv, que és on va la bomba enriquida d'urani, exactament al centre, la capital de Xipre, que actualment és el país que presideix de torn la Unió Europea, hi ha 240 quilòmetres, que és la mateixa distància que hi ha d'aquí a Castelló de la Plana.
Joan, però hi havia un acord de no desenvolupament de l'arma nuclear el 2015 que Trump espeta. Ara el mediador... Bueno.
Però deixa'm dir dues coses. La primera, si nosaltres ens hem de posar equidistants entre els ayatoles i els Estats Units d'Amèrica, per molt que no sentim simpatia per el president dels Estats Units d'Amèrica, és que ens hem equivocat. Perquè, clar, Estats Units d'Amèrica pot tenir un president, com mai ens agraden els europeus, els presidents del Partit Republicà, amb tots els seus defectes. Però Amèrica és un aliat d'Espanya, és una democràcia, és una potència tecnològica i és un país en el que nosaltres hi tenim vincles de tota mena. Iran és algú que financia el terrorisme internacional, que al final de tot el fil és responsable de que hi hagin atemptats com els que hem tingut a Barcelona, a Niça, a Londres i a tantes ciutats alemanyes, i, per tant, ficar-se equidistant entre els americans, per molt que tinguin a Trump. I els iranis, jo no ho comprenc. I un últim comentari de Merz. No ens equivoquem. A dintre de la Unió Europea, els països som socis, però som competidors. Quan s'ha de fer l'AVE de la Meca Medina, competim amb els italians. Quan s'ha de fer les obres de l'ampliació del canal de Panamà, competim amb els francesos. I, per tant, Portugal, que se'n van portar una part dels avions, Alemanya, que se'n van portar una part dels avions, quan els americans ens senyalen, es freguen les mans i diuen els negocis que a partir d'ara no farà Indra, no farà el Santander, no farà Telefònica, tot això que genera feina, diners, inversió aquí a Espanya i riquesa, ho faran companyies italianes. Perquè si ens pensem que els americans, a part de les tonteries que diu Trump, que en diu moltes, això ens ho deixaran passar, això és exactament el mateix que va fer Zapatero quan es va quedar sentat amb la bandera americana, però lo bèstia.
Però saps quin és l'error de la teua argumentació? Que et creus, dintre d'aquesta cosa de que hem de triar entre els ayatolars i els Estats Units, creus que l'atac dels Estats Units i d'Israel es motiva contra les forces del bé, contra les forces del mal.
Evident.
I això...
No, però... Evident.
No, és que aquesta és la mateixa discussió que vam tenir quan Venezuela. Evident. Que tu creus que aquests atacs d'Estats Units, que més Trump ja reconeix que no és així, es fan nom de la democràcia al bé.
No,
i no és així. I a més, és que comentes moltes... Sí, però comentes moltes coses que són errònies. Perquè... O sigui, el que estàs defensant tu, Joan, i el que ens acabarà portant que gent com tu estigui defensant això, i no només tu, sinó grans líders europeus, és que estiguem venuts en qualsevol cosa que pugui fer els Estats Units, sigui cobrar-nos un 15% d'inversió per estar a l'OTAN d'inversió militar o invair Groenlàndia. Perquè, en el fons, estàs garantint la seva impunitat perquè Venezuela i Iran no ens cau bé. Però és que per això serveix el dret internacional, perquè no hi hagi aquests països impunes, malgrat hi hagi règims que no ens semblin bé. Però és que volia dir una altra cosa.
No, perquè,
perdó,
i el Joan també demana...
Perquè el que aquesta dualitat entre que Iran és el mal, per què no estem atacant i justificant Aràbia Saudí? Aquest sí que ens sembla bé i anem a, i en canvi a Qatar celebrem el Mundial i ens sembla bé. Per tant, per què estàs justificant aquest atac que sí que pot ser a Iran i en canvi no pot ser a països que es tenen, que han fomentat l'islamisme més radical a Europa, com pot ser Qatar i Aràbia Saudí, de manera molt més bèstia que l'Iran, com bé saps? I després, per què... O sigui, bueno, és que aquest argument, Joan, jo el trobo superperillós, que puguem justificar atacs com els d'aquests dies quan és molt probable que el següent sigui Groenlàndia i llavors no tindrem cap arma per defensar-nos a través del dret internacional com a Europa, dic.
És que jo, molt, molt breu, el dret internacional no serveix quan Delcy Rodríguez amb un narcoavió a terra a Madrid i serveix per no justificar l'atac a Iran, per exemple. O sigui, el dret internacional...
Home, matar el líder d'un país, Joan,
posem-lo... com la Ouija quan ens convé.
Home, jo crec que tu pots escolta, entendre la diferència.
Però escolta, no ens equivoquem. No hi haurà cap democràcia a cap país musulmà, perquè no hi ha cap país musulmà des del Marroc fins a Indonèsia que sigui una democràcia. Això no passarà. I només s'ha de llegir, en vez d'escoltar Trump, s'ha de llegir el discurs que va fer Marco Rubio a Múnich, que és realment interessant i on no parla d'una Europa que té que estar de genolls, en absolut. Parla de moltes altres coses i de quin ha de ser el paper d'Europa al món. Però, escolta'm, la clau és, efectivament, atacar Iran, afablim Xina. I Europa, que s'ha autoafablit durant molt de temps i durant molts anys, té que decidir què volem en el món. Que els xinos, amb el recolzament d'Iran i Rússia, acabin controlant les nostres vides o que segueixi havent-hi una democràcia liberal com defensa el món anglosaxó i els Estats Units. I això és el que en aquests moments està en debat en el món.
I per tant, Joan, defenses també l'ocupació de Groenlàndia, per què també afabliria Xina?
És que si no s'ho quedaran els russos.
Per tant, la defensa. Deixeu-me reprendre el fil de Pedro Sánchez, que ha tornat a trobar una via alternativa en el guió de la política exterior. No és la primera vegada que el president espanyol sap sortir del camí traçat i que centra els focus d'atenció. Anem a Madrid amb la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Ara ha sigut amb l'atac a l'Iran, però abans va ser amb Palestina, que també va fer el mateix, va convertir Espanya en un dels primers països, pràcticament el primer país occidental, que va reconèixer l'estat palestí, que també li va generar moltes crítiques.
Sí, perquè el d'ara és un nou capítol, però segurament és el més arriscat, però sí que Sánchez col·lecciona altres episodis d'aquest xoc del que podríem dir el tàndem Trump i Netanyahu, no? El que ell considera els autoritaris i els que són contraris al dret internacional i volen imposar-se per la llei del més fort. Ho deies tu ara, ho va fer amb el genocidi a Gaza, llavors li va dir cara a cara a Netanyahu que havia d'aturar la matança i ho va fer just poc després dels atacs del 7 d'octubre. I Sánchez d'allò ja ho va veure com una oportunitat per marcar el pas a Europa, per instal·lar, no?, la denúncia del genocidi, la paraula genocidi i per aquest reconeixement dels dos estats. Aquest és un exemple, però n'hi ha d'altres, segurament el més sonat, quan Sánchez també es va desmarcar del camí de l'OTAN i també de Trump, no?, quan es va plantar, recordareu, amb la despesa militar, es va negar a invertir aquest 5% del PIB en contra del que demanava Trump, del que demanava també Marc Rutte, i llavors ja els desafiava, i això li va costar doncs, les primeres amenaces de Trump, que va arribar a suggerir que s'expulsés a Espanya de l'OTAN. Llavors allò va quedar en una amenaça, aquest tema va quedar calmat, es van trobar després i recordareu com Trump a la cimera a Egipte li va dir a Sánchez ho estàs fent bé, no? I la cosa va quedar aquí. Però al final sí que són dos exemples del que ara comentàveu, no? Una mica de com Sánchez es vol vendre com l'únic líder europeu que no fa seguidisme a Donald Trump, i això té aquesta altra lectura interna que també ja apuntàveu, aquest altre objectiu que és al final confrontar amb el PP i amb Vox a Espanya, no? Vendre que ell para els peus a Donald Trump i Sánchez fa això, òbviament, amb els càlculs amb un objectiu també de poder rascar vots i de poder mobilitzar el seu electorat. I, per exemple, ara mira, veieu unes xifres, el CIS diu que només el 12% dels espanyols donen suport a Donald Trump i que 8 de cada 10 el veu un perill. Per tant...
I això que dèiem de Pedro Sánchez, hi ha gent que ho pot veure com un exercici de cinisme o d'oportunitat política, n'hi ha d'altres que hi veuen un convenciment ideològic, ell està convençut que ha d'optar per aquest camí del mig, podríem dir. Altres diuen que és una barreja de tot, és a dir, segurament està molt d'acord amb el que està fent, però a més també hi veu un càlcul polític, i no només ho fa en política internacional, sinó també en política interna, perquè també ha recuperat alguns temes que no estaven a l'agenda i que a ell li interessava col·locar en l'agenda precisament per marcar perfil propi, no?
Sí, ara parlàveu de ressuscitar la bandera del no a la guerra, també recordareu, no?, quan la Volta a Espanya, fins i tot Sánchez va animar la protesta en contra de l'equip israelià, i també hem vist altres debats que ha obert Sánchez, no?, per exemple, la lluita contra els oligarques digitals, els drets a les xarxes socials, etc., o fins i tot per intentar marcar el pas a Europa, recordareu el debat que va ser gairebé flor d'un dia del canvi horari, que va plantejar ara fa un temps. Per tant, Sánchez, que sí que busca, no?, una mica com a salvavides de la política interna que no està passant pel seu millor moment, totes aquestes dificultats que té per governar, doncs refugiat amb la política internacional, convençut, com tu deies, en alguns àmbits que sí o sí ha d'adoptar aquesta postura, però d'altres debats que sí que ha posat sobre la taula per intentar marcar el perfil i per intentar, doncs, també que el debat vagi per aquí i no vagi per altres punts de la política espanyola. En definitiva, el que fa és confrontar sobretot amb un PP que està una mica descol·locat, no?, perquè no dona suport obertament a Trump, però tampoc condemna l'atac a Iran, etc. I Feijóo al final acaba reduint el seu discurs a que Sánchez està aïllant Espanya i que és el culpable de la situació que estem travessant amb les amenaces de Trump. Però, clar, després Feijóo té a la dreta un Abascal, no?, que podríem dir que és l'aliat de Trump a Espanya, i que avui, refa molt poca estona, ja li estava dient a Feijóo, doncs, que intenti un altre cop una moció de censura contra Pedro Sánchez.
Com ho veieu? És càlcul? És convenciment? És cinisme? O és allò, això, convenciment ideològic?
Crec que és una barreja de tot. Perquè Pedro Sánchez, des que és secretari general del PSOE, d'ideologies n'ha mostrat unes quantes, d'idees n'ha mostrat unes quantes. L'amnistia, per exemple, era un anatema i l'ha acabat concedint. I a pactar amb Podem li treia el son i va acabar tenint de vicepresident del govern espanyol a Pablo Iglesias. Per tant, té una mica de tot, i és veritat que ara jo crec que ha detectat un filó, que hi ha una sèrie de gent descontenta amb l'autoritarisme de Donald Trump, una sèrie de gent descontenta pel poder omnímode que tenen les xarxes socials i el to agre que agafen determinades xarxes socials, i d'aquí el xoc amb Elon Musk. I tan sol segurament no es quedarà, perquè recordem que avui Emmanuel Macron li ha fet una mica de costat. El primer ministre britànic no està obeint de manera crítica els postulats de Donald Trump sobre l'Iran, i tard o d'hora el canceller alemany, tenint en compte que també representa els interessos de la Unió Europea, no podrà alimentar qualsevol bullying comercial contra Espanya, perquè no deixa de ser un autoboicot, sí, com recordava abans l'Alicia, en política aranzelària, els aranzels del 15% pactats en un club de golf a Escòcia, doncs home, es fan en grup. Per tant, jo crec que ell interpreta que l'última bala que té és ser la diana de Donald Trump. Donald Trump, quan t'insulta, et fa un home. Et fa una persona de primer nivell en el panorama internacional, i se'n pot sortir, no per governar, i a banda té un Feijóo que jo diria que, de totes les coses que li fan mandra, que són unes quantes, perquè destila això quan el veus parlar de segons què, crec que la política internacional és una d'elles, i amb això està més desdibuixat que en qualsevol altre àmbit de l'actualitat.
Totalment. No, jo estic d'acord, eh? Ara, si és per convenciment, per estratègia, no? Aquesta frase que va dir a l'entrevista a La Vanguardia, no vulguis per Espanya el que no vols pel món, evidentment serà, tindrà un tirón, però en tot cas, per mi, està prenent decisions correctes en política internacional. I això, lligant-ho amb el que deia abans el Joan, que és molt interessant, que en el fons tot això que està fent ara als Estats Units, ataca Venezuela, Iran, que en el fons és per debilitar Xina, perquè econòmicament Xina ja ens ha sobrepassat, com a Occident, ens planteja el que és el debat polític seriós i real dels propers anys, no? Que és, tolerarem que per les armes als Estats Units segueixi intentant imposar la seva força i el seu control, el que hem perdut econòmicament? I en aquest cas, Europa sí que està fent seguidisme dels Estats Units, per exemple, veient que estem perdent una indústria automobilística i, per tant, l'únic que ens queda és posar aranzels als cotxes xinos, perquè ells sí que s'han electrificat i nosaltres no. I, per tant, jo crec que en aquest cas Sánchez té un espai molt gran de defensar, que no pots defensar per les armes haver perdut el poder mundial i control sobre el món. I, per tant, això serà una posició que anirà guanyant, jo crec que fins dins d'Amèrica Llatina i dins d'altres espais.
Sánchez, jo crec que juga una carta de política domèstica, de com aguantar electoralment, de com seguir menjant espai a sumar i a Podemos, i que per tant el seu resultat no sigui desastrós perquè ell pugui seguir com a cap de l'oposició després de les eleccions generals del 27. Ara, el que està fent per nosaltres té un cost. No oblideu que un dels nostres veïns més perillosos es diu Marroc, que Marroc va signar els acords d'Abraham, que el dissabte a la tarda Marroc es va posicionar al costat dels Estats Units i al costat d'Israel, i que ja Marroc ha aconseguit quedar-se literalment amb el Sàhara Occidental i doblar, per tant, el territori pràcticament del seu país, deixar Espanya com un drap amb tota la política internacional i les conseqüències que pot tenir per nosaltres, per tant, l'alineament dels americans amb els marroquins i la nostra irrellevància com a país pària no ens sortirà gratis a canvi de que el Sánchez tingui un minut de glòria passant aquí com una espècie de figura treta del Guernica.
Sí, és veritat que històricament ens ha anat molt millor quan ens hem alineat sense criteri sota Estats Units, com quan Aznavour ho va fer amb la invasió d'Iraq.
Doncs sí, ens va anar molt bé. Econòmicament ens va anar molt bé, en el paper internacional ens va anar molt bé, tot el que vam aconseguir com a país no va ser pas gens dolent.
Bueno, Joan, és que és igual. O sigui, és que és una... Bueno... És això, és, us està, o sigui, l'única concepció que tens del nou ordre internacional és el vassallatge del més fort no. de la classe, que a més ja ha perdut el pes econòmic i, per tant, l'únic que ho està fent és defensar-ho a través de les armes.
De vassallatge cap.
Absolut vassallatge. O sigui, quin interès té Espanya o Europa en què... en atacar Iran i, per tant, que aquest bloquegi l'Estret d'Hormuz i el 20% del gas i petroli del món estigui bloquejat, o sigui, que ara tinguis una inflació, pujades dels tipus d'interès, per què us autoodieu d'aquesta manera? O sigui, quin interès econòmic hi ha per a Europa en aquest sentit? Zero!
L'autoodi, en tot cas, és posar-te de perfil davant d'un règim que situa l'edat penal d'una noia als 9 anys i que ha matxacat a 30.000 persones en els darrers dos mesos.
Sí. Per amb Aràbia fet, Saudí, Joan, estàs escandalitzat.
Per l'únic fet de que es manifestava en el carrer.
No ja vas mirar ja el Mundial que, de Qatar ja de l'escàndol que et suposava
això. Ja t'he dit que, malauradament, el món és com és i per això us he recomanat moltíssim que llegiu el discurs que va fer Marco Rubio, que no és Trump, a Múnich, on ell reconeix tots els errors que hi ha hagut des de l'any 89 amb la caiguda del mur, l'error de dir que Fukuyama tenia raó, que la història havia acabat, que la idea de la llibertat absoluta i dels neoconda, llibertat de moviments, de persones i d'empreses, l'havien utilitzat, depèn de quins països, per afavorir-se ells i afablir-nos els altres, i que, per tant, tot això és el que es tenia que replantejar. No estem parlant de vassallatge, estem parlant de que Europa no perdi davant d'Ucrània, estem parlant de que Europa reforci, estem parlant de que Europa i Amèrica col·laborin i estem parlant de que països dictatorials que no tenen valors occidentals i de llibertat no acabin controlant les nostres vides. Mireu, Fernando Trias de Bes, que és un magnífic professor de SADE, té un curt que va guanyar, no recordo ara si un Goya o un Gaudí, vale? Que us el recomano moltíssim, sobre com desapareix la Unió Europea a mans dels xinesos.
Però com pots defensar que no és una estratègia de vassallatge i que Europa ha deixat perdre Ucraïna quan els Estats Units ha jugat el rol que ha jugat respecte a aquest conflicte? Com pots defensar que això no és un acte de vassallatge quan tenim amenaces cada 3 mesos de que Trump vol invair Groenlàndia? Com pots defensar que és bo per Europa aquest sotmetiment als Estats Units?
És bo per Europa la llibertat.
Ho hem de deixar aquí perquè ens queda menys d'un minut. Paula Brujats des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Adéu a tots, bona tarda.
Només una cosa, sobre una cosa que ha dit Joan López Alegre, i des de la redacció em passen les dades, després del 2003 el PP no va guanyar les eleccions municipals i autonòmiques, hi va haver un empat tècnic. Amb vots
però, sí.
8 milions pel PSOE i 7.875.000 pel PP, i en regidors 34,83 pel PSOE, 34,29 pel PP, i en governs autonòmics doncs el PSOE va guanyar Extremadura, Castella-La Manxa, Aragó i Astúries, i el PP va guanyar doncs Cantàbria, Navarra, Castella i Lleó i País Valencià.
Quan tothom preveia que s'enfonsaria. Sí,
una mica d'empat.
Ten raó.
Perquè quedi clar. Joan López Alegre, Oriol Marc i Alicia Puig, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Una mica de publicitat i la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les dues. Bona tarda a tothom.
Catalunya migdia. Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som3cat.
Som3cat.
Catalunya migdia. Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26. Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Busquem la millor calçotada prop de Barcelona.
Aquesta barbacoa que és una mica com de joguina, no?
Calçotada de mar. Ho han fet vindre bé.
No ho veig, no ho veig gaire.
Aquesta aigua d'aquí al damunt, què és?
Cagada, tio.
Amb plata bé, que estem jugant la Champions.
Bon profit. Bon profit.
Joc de cartes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Prepara't per gaudir d'un joc de llegenda en català. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. Amb la flauta i la màgia plantaràs cara al tirà. Encén la revolta de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals. No podràs parar de jugar.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.